Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. De bojos, una autèntica bogeria el que es va viure ahir a Dalús amb final feliç pel Barça. Francament, no recordo un partit amb tantes incidències, tantes jugades estranyes, tants errors, tants girs de guió. El millor de tot per mi és que el Barça no va llançar mai la tovallola, tot i les adversitats que va haver d'anar entomant durant el partit, que va tenir l'ambició, després d'empatar el partit, d'anar a buscar la victòria i comprovar també que sembla que aquesta temporada, que aquest equip té una connexió, una relació especial amb la Champions, que ens fa intuir que alguna cosa gran podria passar. Benfica 4, Barça 5, en una nit de caos a Lisboa, una remuntada i una victòria que recordarà per sempre i que ens remet una mica a aquella remuntada contra l'Atlètic de Madrid amb gol de Pizzi. El partit d'ahir va tenir de tot, gol en contra només començar, els errors garrafals dels porters, penals discutibles, gols en pròpia porta, una bogeria meravellosa que va acabar amb la victòria del Barça i amb la classificació ja dels Blaugrana directament pels vuitens de final amb una jornada encara per disputar-se. De totes les coses que van passar, mereix comentari a part l'actuació de Chesney, que amb empat a un al marcador comet dos errors gruixuts que et podien perfectament haver costat el partit. També és veritat que amb 4-4 salva el partit en un mà a mà amb Di Maria. De seguida estem amb la pel·lícula del partit, llarga avui, amb la ressaca, amb l'Helena Condis, dolça ressaca, i també amb l'anàlisi amb el Pichi Alonso, a veure com l'encarem, perquè es fa difícil d'analitzar el caos. Victòria èpica també de l'Atlètic de Madrid, 2-1 davant del Leverkusen, amb remuntada final i jugant molts minuts l'equip de Simeone amb inferioritat numèrica. I li va costar, però al final va acabar guanyant el Liverpool 2-1 al Lille per mantenir el liderat amb 21 punts, seguit del Barça amb 18 i de l'Atlètic de Madrid amb 15. Avui el Girona visita el Milan a San Siro, obligat a guanyar per seguir amb opcions. El Real Madrid rep el Salzburg, també pressionat buscant la classificació, i el partit de la jornada el tenim al Parc dels Prínceps, PSG-Manchester City. El PSG està en el lloc 26 amb 7 punts, el City en el 24 amb 8. Se l'estan jugant tots dos. A l'Espanyol sentirem Tejero. Tenim avui la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina a Leganés, a partir de les 7, Barça-Atlètic de Madrid. En bàsquet, la penya està en peu i mig fora de l'Eurocup, després de perdre contra el Trento 86-100. El Mundial d'handbol a Espanya obre la segona fase avui contra Noruega a partir de 9:15 del vespre, i ja tenim horari pel Badosa-Sabalenka, la semifinal de l'Obert d'Austràlia de tennis, que jugarà demà a 9:15 del matí, hora nostra. Avui comentarem la jugada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, a l'abogado, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, en quina competició li doneu més opcions de títol al Barça, la Champions o a la Lliga? Esteu votant per la Champions al 74%, per la Lliga al 26%. En clau Girona, seguirà amb opcions després d'aquesta jornada de Lliga de Campions? Esteu votant que sí al 20% només, que no al 80%. I a l'Espanyol, ja que avui ha parlat Tejero, valoreu la seva temporada. Li poseu un notable al 8%, un aprovat al 68%, un suspens al 24%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu va dir a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota és la pilota de les estrelles, és la pilota de la Champions, ja roda Esports COPE.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Tiempo de juego. El de la cadena,
está preparado Rafinha para poner el balón en movimiento por parte del Barça en unos instantes. Ahora comienza el partido. Ya
gana la pelota.
Gol del Benfica. Gol del Benfica. Álvaro Carreras que centra desde la parte izquierda y llegaba el griego Pablo. Sí. Puede haber penalti de Tomás Araújo. Alejandro Valde.
Es lo que reclama Valde, que le han tocado abajo.
Se va hacia el monitor, el árbitro Dani Makeli. Y da penalti para Lewandowski. Puede empatar el partido.
Pues primera falta del Benfica en todo el partido.
Minuto 12 y medio. Ahí está Lewandowski. Va a tirar el penalti el polaco. Bajo los palos Trubin. Hace la clásica para niño. Tira gol, 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 gol. Con un compañero, se aprovecha Pavlidis, se va con el balón hacia la portería y los dos, Elena Condis, están lastimados. Penalti a favor del Benfica, bueno, cometido por Szczęsny.
Vaya nochecita la del Szczęsny, vaya nochecita.
Mira Pavlidis, gol. Por el centro, gol. Gol del Benfica, Pavlidis. Por el centro, se tiró final ya de la primera parte, final de los primeros 49 minutos, a remolque el Barça, Benfica 3, Barça 1. Sí, señor, se juega la segunda mitad, ha habido una aproximación del Benfica, pero la ha anulado el árbitro, será balón para el Barça, sacado de centro, el Benfica 3-1 en el marcador. ¡Gol! ¡Rafinha, gol! ¡Regalo del portero! ¡Saca el portero! Cabeza de Rafinha y mete el balón en la portería del Benfica. Y Pavlidis gol. Pavlidis gol. Pavlidis gol. El centro desde la izquierda y póker del griego.
Y es gol en propia de Araujo, sí, claro.
Se lo mete Araujo en propia portería. Pide penalti, penalti.
Pide penalti.
Pide penalti y es penalti.
Penalti, cartulina amarilla. Para el jugador del Benfica que está protestando. Ahí está el polaco. Mira el polaco.
Segunda amarilla. Mira, ahí para vamos a ordenarlo un poco. Hay rojo metropolitano, hay gol del Barça.
Lewandowski, gol. Robert, engaña al portero, tira por alto, a la izquierda de la portería. Gol, 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 tremendo. Gol. Del Barça que empata el partido. Eric García. El balón más allá, segundo palo, ha tocado Araujo, cae un hombre al suelo, todavía está vivo, el esférico va a llegar cerca del punto de penalti, ahí estaba Araujo, el balón para Szczęsny, cae un jugador del Benfica, pide el penalti, cayó un jugador del Benfica, el balón largo para Rafinha, cuidado Rafinha, por la derecha Rafinha, se va a meter dentro del área, hace un amago, va a tirar, gol, 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 gol. Barça 5, Rafael Díaz, Rafinha. Termina el partido, saltos de alegría por parte de los jugadores del Barça. 4-5.
Buf, mare meva, estic cansat fins i tot jo. Aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquesta bogeria que va ser el Benfica 4, Barça 5, una victòria que classifica el Barça directament pels vuitens de final de la Lliga de Campions. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on. I aquest és Hansi Flick sobre el partit de Szczęsny i del seu equip.
I think he made some mistakes, but every player in the first half made mistakes. So it's
creo que hemos cometido muchos errores en la primera parte.
Of a player, not in this situation, you know, because
no estoy contento con esta situación. Pero hemos estado muy bien en la segunda parte y hemos salvado muchas de las situaciones que en la primera parte no habíamos podido. Estamos juntos, estamos bien y eso es lo que con lo que me quedo, lo más importante, eso es lo que nos da confianza. Estoy muy contento para el equipo, para el club, para los aficionados. Es una imagen de que hemos vuelto, de que estamos ahí, y eso quizás es lo más importante para nuestra confianza.
I de Flick a Rafinha, l'heroi d'Andalús, l'autor del gol de la victòria.
Creo que fue uno de los partidos más grandes que he vivido, pero bueno, creo que he vivido otros buenos partidos también y creo que hay muchos otros que están por venir.
Rafinha, ¿qué ha pasado en el túnel de vestuarios? ¿Qué ha ocurrido?
Nada, un poco de calentura de los dos lados, normal después de un final de un partido como este. normal que los dos lados se han calentado un poco, pero hemos hablado después, está todo resolvido ya.
Rafinha, ¿te gustan más los árbitros de la UEFA que los de la Liga? Después de lo que dijo también Laporta.
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la Liga, pero es lo que tenemos.
I ara aquí tenim és a l'Helena Condis per afrontar la ressaca del partit, la dolça ressaca amb blaugrana. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Una autèntica bogeria el partit ahir a l'Estadi de Luz i, com diu l'Oliveros, objetivo cumplido, el Barça vuitens de final.
Sí, és el que volien, el bitllet directe als vuitens de final. Una victòria, una remuntada èpica del Barça a l'últim minut, 4-5 a Lisboa, i encara va ser més èpic, Joan, perquè no va parar de ploure. Que hi ha una cortina d'aigua que va fer que la imatge quedés més heroica. Flip deia que no recordava haver viscut una nit igual, la majoria dels jugadors tampoc, perquè nosaltres sí que hem viscut la remuntada 6-1 contra el Paris Saint-Germain, però la majoria la van veure des de casa, molts eren molt petits en aquell 6-1, per tant, doncs va ser una nit que quedarà per la història. Anaven perdent 4-2 al minut 72 i li van poder donar la volta al marcador amb el gol de Rafinha, que per cert va ser MVP. I atenció al que va dir, perquè jo crec que resumeix una mica com viu Rafinha la seva estada al Barça, el seu compromís amb l'equip. Va dir que pot morir i matar per aquest equip. Després, també abans de pujar a l'autobús, vaig veure una imatge que també reflectia el que s'havia viscut, que va ser l'abraçada entre Rafinha i Hansi Flick, dos dels protagonistes de la nit. T'he de dir que hi va haver tensió al túnel de vestidors, insults creuats entre Rafinha i alguns jugadors del Benfica per la crispació del moment, però que no va anar més enllà. Ens va dir Rafinha que ja estava tot solucionat i després segurament comentar aquest canvi a la porteria, que sí, ens va sorprendre a tots. No va voler assenyalar els errors de Chesney, Flick, perquè al final és qui acaba apostant per ell, però seguirà el debat a la porteria i jo crec que en Lliga tornarà Iñaki Peña. I diria que la idea de Flick, pel que ha dit, pel que m'arriba, és mantenir a Chesney en els partits de Lliga de Campions.
Molt bé, són les principals imatges, fotografies d'aquesta nit boja a Lisboa, en final feliç pel Barça. Condis, per cert, hi ha alguna novetat respecte al futur de Rashford i el Barça?
Doncs que hi va haver reunió entre Deco i Arturo Canales, que exerceix com a intermediari de l'operació Rashford. Ho van avançar els companys d'esport, ho hem pogut confirmar, i t'he de dir que refreda perquè pugui venir Rashford cedit fins a final de temporada. Ha de sortir algun futbolista, Ansu no vol marxar, i Eric García, que ahir va marcar el gol de l'empat, és Flick qui no vol que se'n vagi. Rashford el que els ha dit, a través dels seus representants, és que els dona uns 5 dies de marge al Barça perquè li confirmin si la cessió és viable i si no es buscaria un altre destí, perquè el que no vol és quedar-se al Manchester United, ja que Rubén Amorim ha dit clarament que no compta amb ell.
Molt bé, Condis, gràcies.
Adéu.
De seguida analitzem, o ho intentem, amb Àngel Pichalonso.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Les 3 i 20. Tenim el nostre analista Champions, l'Àngel Pichalonso. Àngel, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Tranquil, Àngel, que no et demanaré que m'analitzis el partit, perquè el partit d'ahir, vaya caos, és impossible d'analitzar.
Sí, és, veritablement és molt difícil. És un partit d'aquests bojos, una locura total, no?, en aquest sentit, perquè van haver-hi de tot. I aquest descontrol, òbviament, a l'aficionat neutral al futbol segur que va quedar encantadíssim del partit, no? Mm. Pels gols, per totes les accions que van haver, però a nivell de tècnic, un partit descontrolat que no saps per on aniràs i que, per fortuna, el Barça va acabar guanyant, però una cosa raríssima. Bueno, es van veure moltes coses raríssimes en el partit.
Sí, sí. No entrarem a analitzar-les totes, perquè si no, no acabaria amb Àngel. Jo sí que diria que, com a mínim, per mi el millor del partit és que el Barça en cap moment llença la tovallola. I van haver moments que era ja pràcticament per llançar-la, eh?
Sí, probablement sí, la millor conclusió sense cap mena de dubte és que acabar guanyant, no? Però sobretot que va passar per moments molt complicats on l'equip se n'hagués pogut enfonsar i va tenir un esperit de supervivència grandíssim, tenint en compte que quan fa el gol de l'empat de Lewandowski al principi, el 1-1, el Barça comença a manar, comença a jugar, però pum, rep la torta aquesta de Šešnjić, que després comet el penal. Bueno, vull dir, es posa 3-1. Reacciones e immediatament quan fas el 3-2 et tornen a fer el 4-2 i dius, bueno, l'equip pot tirar la tovalla. Però jo crec que ahir va estar, i per això et dic que l'esprit de supervivència va ser clau, però també va ser clau, entenc jo, que des de la banqueta es mogués l'equip,
sí,
es faigués els canvis que es van fer i que li van sortir fantàsticament bé. No només pel fet de jugar de manera diferent tàcticament jugant entre centrals, sinó perquè la gent que va entrar doncs va portar coses.
Sí, jo també crec que, tot i les calamitats que anaven passant-li al Barça durant el partit, Pichi, els jugadors sentien que podien tenir opcions fins al final, perquè el Benfica és veritat que feia molt de mal en les transicions, però després també veies que tenia moltes dificultats per treure la pilota jugada al darrere quan el Barça pressionava bé. No sé, tenies la sensació de que si el Barça s'endullava el partit, podia estar fins al final allà?
Sí, podia ser, però també podia ser que el Benfica acabés marcant més gols, perquè les sensacions que van donar al principi és que sabien com fer mal, i de fet van fer mal.
Sí.
I aquesta sensació d'aquella banda esquerra amb Álvaro, que va fer molt de mal, i buscant l'esquena, com la van buscar, pues, podia patir el Barça, i bueno, de fet ja va patir, però podia patir més encara, no? Sí. Però sí, és cert que sobretot l'equip va anar cap endavant. Mira, inclús pot servir, a l'equip se'l va criticar contra l'Atlètic de Madrid perquè va anar a guanyar el partit quan estava empatat i se va volcar i se'l va criticar. Home, pues, si no pots guanyar, pues, no perguis, no? I ahir es va tornar a demostrar el mateix, perquè hi ha l'acció aquesta de Di Maria, sí, que salva Šešnjić, sí, sí, que jo crec que aquesta parada d'alguna manera amaga els dos errors greus que va cometre el porter polac, i l'equip va tornar a seguir buscant el gol. Vull dir, va empatar i dius, tal com ha anat el partit, l'empat és un grandíssim resultat. Cuidem, no? Ja estem bé. No, va seguir fent el mateix, va seguir atacant, i en aquesta ocasió la fortuna va estar a la seva part i va guanyar, però un dia se'l va criticar, i jo crec que no se l'ha de criticar, perquè a mi m'agrada molt que el meu equip vagi sempre a buscar guanyar i vagi sempre a buscar la porteria rival, que no sigui especulador.
Sí que vull comentar de tot el que va passar el tema de Šešnjić, Àngel, que ja era controvertida una mica la decisió d'apostar per ell en un partit tan important com aquest per part de Flick. En fi, ell veu entrenar els dos porters durant tota la setmana i té més elements per jutjar que nosaltres, però ostres, ahir va deixar molts dubtes, i jo crec que va cometre dos errors, aquests dos que comentaves, la sortida que xoca amb Valde i després la sortida temerària a la jugada del penal que podien haver matat el partit.
Sí, sí, veritablement no va estar bé i era una aposta d'alt risc i en principi no li va sortir bé. Si és cert que l'acció final que salve l'equip de la derrota amb aquesta mà
amb Di Maria,
amb
sí.
Di Maria, crec que era,
sí.
Pues, òbviament palia una mica el fet d'això. No sé si seguirà la porteria, no sé si vol alternar i que la Lliga jugui un i que la Champions i la Copa jugui un altre, no ho sé.
Després de l'1 d'ahir em costa veure-ho, però en fi, podria ser. És que no domina molt els espais, no sé, és un bon porter, és un porter de nivell, però ostres, amb els peus i amb tant espai a l'esquena de la defensa té dificultat.
Amb els peus, a veure, Iñaki Peña és molt bo amb els peus, sí. Però aquest no és dolent amb els peus, eh? Mm. I sí, és cert que li costa una mica més sortir i tal, i l'error no és perquè surt, sinó perquè no li fot un crit ben, ben fort perquè ell va de cara perquè Valde no participe, i aleshores ell està veient l'acció de cara, no? Però de tota manera també, fins a cert punt, és lògic que li costi una mica, perquè no és el mateix entrenar que competir, el ritme de competició. I tenim en compte que ell estava de vacances, i ja s'havia retirat i ara ha tornat, però el que millor ho ha de veure és l'entrenador, que el veu entrenar dia a dia. Jo no li posaria la creu pel partit d'ahir, tampoc.
Molt bé. Molt bé, Àngel, doncs escolta, continua el Barça amb aquestes dues cares, a la Lliga deixant-se molts punts, a la Champions pràcticament tot rodat. Això va al revés que d'altres temporades, no? Que el Barça sempre que estava bé a la Champions era perquè estava bé a la Lliga, i aquest any això no va així.
Bueno, no sé si quasi m'alegro, no? Perquè aquesta sensació de que la reputació que té l'equip a nivell europeu és obvi que li la dona més la Champions que no la Lliga, i quasi m'alegro jo en aquest sentit, no? M'agradaria que la Lliga no hagués tingut aquestes patinades, sobretot davant del Leganés i la Unió Deportiva de Las Palmas, que són partits que jo crec que ja a l'equip li va faltar actitud, li va faltar intensitat, i no, no et pots confiar mai contra ningú, no? Però jo espero que si segueix en la línia que va mostrar contra l'Atleti de Madrid, sobretot, encara tindrà opcions a la Lliga.
Molt bé. Àngel, gràcies per l'anàlisi. Una abraçada forta.
Una abraçada. Adéu.
Adéu-siau. Que vagi bé, Àngel. Pitxa Alonso i companyia. I companyia. Ara, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El videomarcador de l'estadi de Lucenit, 21 de gener de 2025. Lluïa luminós i espectacular 4-5. Havia marcat Rafinha el cinquè a l'últim segon del partit. Un videomarcador que es tornava boig, com el partit mateix. 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2 i sobretot 4-2 al minut 68. El definitiu 4-5 de Rafinha al minut 96. I el marcador, per a la història, al mític estadi de Luz al final. Benfica 4, Barça 5. I aquest marcador històric ens transporta també a un altre partit boig fa gairebé 28 anys, 12 de març de 1997. El marcador del Camp Nou lluïa un espectacular Barça 5, Atlètic de Madrid 4. El Rafinha d'ahir era el pitxi d'aquella nit a la Copa del Rei. El pàntic de l'Atlètic de Madrid d'aquella nit era el Pavlidis de nit. L'equip matalasser es va avançar 0-3. Cristo i Pichi escalfen, Mourinho a la banqueta, Robson a la llotja, i el marcador es va movent. 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4 i 5-4. Van marcar 3 gols. Ronaldo, un Figo i el de la victòria, Pichi. Partits de buxeria, intètic desenllaç i imatges per a la història.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Sí, senyor, gràcies, Oli, per la imatge. De seguida seguim comentant el que va passar ahir a Dalús, totes aquestes imatges al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, però abans, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Victòria èpica ahir del Barça i també victòria èpica de l'Atlètic de Madrid, eh?
Sí, a Dalús va haver-hi èpica, al Metropolitano també, per reformar que aquest Atlético també va per la Champions. Expulsió de Barrios, gol del Leverkusen en un escenari molt complicat que l'Atlético va aixecar tirant d'experiència i de la mà de Julián Álvarez en un doblet que ja és història mata la cera. El revulsiu, Modest en zona mixta, pregunta d'Antoñito Ruiz i Simeone, posant pels núvols al seu compatriota.
Un gol de desventaja no era tanto tampoco, sabíamos que íbamos a tener situaciones, así que bueno, fue importante el empate, nos dio un envión anímico muy grande, la gente hoy empujó mucho, que fue clave, así que bueno, por todas esas cosas lo ganamos.
Porque tiene humildad, trabajo, jerarquía, talento, gol. Es un chico muy noble, se ha adaptado de menos a más, increíble, y bueno, hoy seguramente fue uno de esos partidos que son diferentes para los futbolistas, ¿no?
Flaixos de la resta. Sorpresa a Bolonya amb la derrota del Dortmund que li ha acusat el càrrec a Nuri Sahin. Empat entre Bruges i Juventus per quedar-se a meitat de taula. El Liverpool manté el ple de punts a costa del Lille, ensopegada del Vila al camp del Mónaco i victòria fàcil de l'Atalanta davant de l'Sturm Graz i de l'Stuttgart a Bratislava. Patiments finalment del PSV per guanyar 2-3 a camp de l'Estrella Roja.
Tot això va passar ahir i avui més. Avui, a partir de les 9, el Girona visita el mític estadi de San Siro per enfrontar-se al Milan. Anem cap allà amb l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Això és fàcil, guanyar o guanyar, per seguir amb opcions, eh?
Home, fàcil, fàcil, no ho sé. De moment que intentin fer els deures, que és guanyar i després esperar, perquè no depèn de si mateix el Girona. Recordem que només du 3 punts en aquesta Lliga de Campions, que visitant avui, en aquest cas San Siro, no ha guanyat, no ha marcat tampoc lluny de Montilivi. És difícil, és molt complicat, però el que vol, aquest és l'objectiu del Girona, com a mínim allargar aquest somni, aquesta aventura a la Champions fins a l'última jornada. Hem de dir que al matí, el dia que està sent plujós, ha estat tranquil, bàsicament marcat pels 2.000 seguidors del Girona que han donat ambient i, sobretot, han donat color a Milà. Sobre el partit d'avui, dos documents de la prèvia, de la roda de premsa prèvia. Els dos de Mitchell, de l'entrenador, el primer, clar i contundent, Mitchell Sánchez.
Vamos a poner el mejor once posible para competir mañana, para intentar ganar, dar nuestra mejor versión. A nivel de escenario es un escenario histórico contra un rival de los grandes de Europa. Bueno, no veo el miedo escénico en este sentido para poder dar una buena versión. Tanto con balón como sin balón tenemos que ser un equipo que tenga una mentalidad colectiva. Si conseguimos eso, tengo la sensación de que haremos un gran partido.
No hi ha baixes d'última hora, no hi ha entrebancs. Et recordava ahir que Miguel i Miovski són baixa per lesió, que tornen Yangel i Danjuma. Entenem que Gazzaniga estarà en porteria, que Arnau, Francesc, Krejci i Blind estaran en defensa. Jo crec que d'inici David López, per allò de no carregar-lo massa de partits, no arrencarà com a titular. Mig del camp per Oriol Romeu, Yangel Herrera, Ivan Martín, i a dalt Sigankov, Brian Hill i Abel Ruiz. El Milan també se la juga, ara mateix és 15è, però està intentant ficar-se al top 8. Torna Morata, Pulisic és dubte, moltes baixes a més per lesió i per sanció, només té 12-13 jugadors de camp de la primera plantilla. Parla Mitchell del rival d'avui.
Frenar a Leao, pero no solo a Leao. No sé si jugará Pulisic, pero Musa puede jugar de extremo, Morata si juega en punta. La capacidad de desborde de Leao es de las mejores del mundo. Junto con Teo creo que forman una banda izquierda súper potente y muy difícil de frenar. Si vemos un equipo volcado sobre nuestra área con el ataque que tiene el Milan será muy difícil de parar en 90 minutos de juego.
Així es presenta el partit, Batllori, aquest Milan-Girona de les 9 de la nit. Arbitra un alemany, Tobias Stiller.
Que tingui sort i sobretot encert l'àrbitre i molta sort pel Girona. Albert, gràcies, que vagi molt bé.
Abraçada, fins demà, que vagi bé.
El Girona a les 9, també a les 9 al Real Madrid. El Santiago Bernabéu rep al Salzburg. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buena tarde. Bueno, el Real Madrid pues obligado a ganar y a golear, porque está complicado, aun sumando 15 puntos, de momento tiene 9, meterse entre los 8 primeros. Ahora mismo en el golaveras general el Madrid solo tiene más 1 y tiene que remontar 4 puntos y 14 puestos. Así que la misión no es nada fácil en lo deportivo. Ancelotti tiene varias bajas para esta noche, está sancionado Lucas Vázquez, están lesionados Camavinga, Carvajal y Militao, así que hoy Valverde va a jugar de lateral derecho, Asensio va a ser central junto con Rüdiger, va a volver tras dos suplencias Mendy a ser el lateral izquierdo, Tchouaméni y Modric jugarán en el centro del campo y arriba pues los habituales, Rodrigo, Bellingham, Vinicius que vuelve tras su sanción en Liga y arriba Kylian Mbappé. No se va a llenar el Bernabéu, el club prevé algo más de 73.000 espectadores y va a pitar el partido el colegiado sueco Glenn Niver. Así que veremos a ver si, después del descalabro de la Supercopa y las dos últimas victorias, apurada en Copa ante el Celta y bastante más holgada el pasado fin de semana contra la Unión Deportiva Las Palmas en casa, el Madrid responde esta noche.
Gràcies, Miguel Ángel. I el partit de la jornada, Gil, està indiscutiblement al Parc dels Prínceps. PSG, Manchester City, dos grans apurats.
26è, a l'equip francès, 7 punts, fora del top 24. 24è, l'anglès, ara mateix amb 8 punts, marcant la frontera. Campi qui pugui, no hace falta decir nada más, sálvese quien pueda. I per acabar-ho de dubar, Luis Enrique contra Guardiola. Així veuen el partit.
¿Presión por qué? ¿No? ¿Presión? Todos deseamos, todos queremos ser profesionales, desde los jugadores a los entrenadores, para jugar este tipo de partidos en el Parque de los Príncipes, un ambiente único, un espíritu ambicioso, que es lo que tenemos nosotros, pues bendita presión.
And we are happy when see each other.
Som feliços quan ens trobem, però, clar, desitjo des del més profund del meu cor que demà facin un partit horrible. Així els podrem guanyar. I després dels 90 minuts la nostra relació tornarà a ser la mateixa que abans.
De la resta, destaquem el Feyenoord Bayern de Munic i la resta, equips que s'ho juguen davant d'equips que no tenen res a fer. L'Inter hauria de sumar 3 al camp de l'Esparta de Praga, que ja està eliminat, l'Sporting de Portugal lo mateix al camp del Leipzig, i el Celtic aprofita l'oportunitat a casa davant del Young Boys, l'Arsenal, idem, a casa davant del Dinamo de Zagreb, i el Brest al camp del Shakhtar Donetsk.
3:35, ho podreu seguir tot el tiempo de juego de la COPE, una pausa, i de seguida ho comentem tot el debat amb el Miguel Rico i el abogado, el Jacinto Vicente.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim el debat amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, molt bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Bona tarda, i ens acompanya també el Jacinto Vicente, l'abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Ya tenemos fecha para Punta Cana, por cierto, o qué?
Sí, ¿sí? Seguramente, si todo va normal, por el 4 de marzo.
¿4 de marzo te vas para allí?
Sí.
Bueno, pues hasta el 12. A disfrutar, a pasarlo bien, ¿eh? Qué envidia.
Sí, relax.
Muy bien. ¿Quién abullaría ahí, Miguel, eh? Jo no recordo una cosa. Igual, ara l'Oliveros feia referència a aquell partit contra l'Atlètic de Madrid, aquell 5-4 també, pots recordar una mica, però jo no recordo un partit amb tants girs i que passessin tantes coses com el partit d'ahir, eh?
Sí, jo vaig qualificar el partit d'inverosímil i avui m'he molestat. No sabia si el qualificatiu era prou bo i he buscat les excepcions dels sinònims de inverosímil, o que volia dir inverosímil, al diccionari, i surt increïble, absurd, inesperat. Bueno, seria capaç, crec, de trobar una jugada per definir-la amb cadascú d'aquests qualificatius diferents. Vam veure la sortida espantosa i temerària de Šeznik al segon gol del Benfica. Vam veure el gol estrafalari de cap de Rafinha des de fora l'àrea, sense cap intenció de rematar, d'un rebot. El penal és una altra bogeria de jugada, i increïble és que el Barça, que perdia al minut 70 i pico per 4-2, acabés guanyant 5-4, després de desaprofitar boníssimes ocasions de gol i a la fi guanyant amb dos penals, un de rebot i les dues jugades sensacionals d'última hora. Això és el Barça, capaç de... el Barça d'avui, capaç del millor i del pitjor durant un partit i capaç de fer 5 gols encara que a ell li facin 4. És... el resultat seria el model exacte, el retrat exacte de el que és el Barça, i admetre que el partit podia acabar així o d'una altra manera, o amb dos d'avantatge del Barça si aprofés les ocasions, o amb un a favor del Benfica. Un partit de futbol molt bonic de veure, però difícil d'analitzar, i suposo que des del punt de vista dels entrenadors trobaran prou errades per estar relativament cabrejats en com ha anat la cosa.
Sí, sí, analitzar-lo futbolísticament és impossible, Jacinto, perquè fa un autèntic caos. Jo no sé què subratlles tu. Jo destacaria l'ambició del Barça de incluso con totes les adversitats que tuvo que ir superando, tener la ambició de luchar el partido hasta el último momento.
Sí, o sea, es un caos, aquello fue un caos absoluto. Y dentro del caos, pues hay aspectos positivos, esa ambición, ese orgullo. Algún aspecto que se puede destacar a nivel de jugadores individuales, como Pedri, que realmente estuvo muy bien.
Muy bien.
Rafinha, dentro de que lleva dos partidos fallando alguna ocasión clara, pues siempre tiene ese espíritu y al final fue clave, pero también evidentemente actuaciones concretas, aparte del equipo un caos, actuaciones concretas que realmente eran esperpénticas casi. O sea, lo de Zeni con la salida y el penalti fue una cosa increíble. El partido de Araujo, que hizo una salida con una performance impresionante el primer día, que parecía que no había estado de baja, pero lleva dos partidos, que es un desastre absoluto, culminado ayer con el gol de propia puerta. A este se le puede perdonar porque es muy joven y no tiene culpa, pero es verdad que el bajón de Casado también es
verdad.
Importante.
Está un poco peor los últimos partidos, es verdad.
Sí, y también marcado porque ha habido un cierto cambio táctico donde se le hace jugar como pivote único y él no es pivote defensivo, ni tiene el físico, ni tiene la capacidad de recorrido para parar esas transiciones, no es un pivote defensivo. Y luego, pues no sé, luego ya... el descontrol defensivo, o sea, no sé qué pasaba, pero era algo increíble. Parte positivo también un poco que los cambios en cierto modo entraron con una ambición también, supongo que motivado por el resultado y lo que faltaba y esas ganas del final. Bien estuvo Fermín, bien muy bien Eric García, bien incluso, que a mí es un jugador que no me gusta nada, pero Frankie de Jong pues bien, hay que reconocerlo, no estuvo mal.
Sí, sí, los cambios aportaron. Sí, movió bien el banquillo Flick ayer. Sí,
sí. Y el cambio de sistema también.
Sí, también. Pero el partido era un absoluto descontrol. O sea, aquello fue un descontrol.
Amb Uy aturant Chesney, Miguel, que és evident que aquelles dues accions tan seguides, perquè amb una a una el Barça controlava el partit i jo pensava aquest partit el guanya fàcil el Barça, però clar, amb aquelles dues accions, de sobte et trobes 3-1 per sota, podia haver matat pràcticament el partit. Valoració del partit de Chesney, sobretot, què s'ha de fer a partir d'ara? Perquè, clar, després d'aquesta actuació, ostres, no sé si te la tornaries a jugar amb ell.
Voldria dir que va jugar dos partits amb un Chesney. El primer temps és una actuació indefendible. No hi ha per on agafar-la perquè va ser un jugador determinant per perdre. Mm. Però sí que vull dir que també la segona part va ser un jugador determinant per guanyar.
Sí, amb 4-4 salva un
perquè
contra
recordo
un Di Maria.
Aquesta jugada en 4-4 en Di Maria, a l'últim moment, i el Barullo a l'àrea del Barça just abans d'acabar el partit i just abans del contracop de Rafinha, també es mou amb rapidesa i permet a Ferran fer segurament la millor passada des que ha arribat al Barça. De manera que és molt difícil, quan tens un nivell per jugar al Barça, és molt difícil jugar molt malament tot el partit. Hi ha moments que de la mateixa manera que el golf el handicap surt sempre pel dolent, al futbol també el handicap surt pel bo. I en un moment determinat va ser clar aquesta aturada de Chesney a Di Maria, que si et marquen aquest gol no pots dir res, perquè era un 1 contra 1 claríssim amb tot l'avantatge pel davanter. Però evidentment... no és bo per l'equip ni pels companys saber que hi ha dubtes a la porteria.
Clar.
La porteria és un lloc jo considero sagrat, considero també que has de tenir dos molt bons porters a la plantilla i que cadascú ha de saber el seu paper, però és Chesney que quan ha sortit jo diria, bueno, parlo personalment, que no m'ha convençut. Esperava més d'ell, i un dels partits que esperava més d'ell naturalment és ahir.
Sí. Jacinto tiene problemas sobre todo con los espacios, ¿no? Con las salidas, porque ya el día de la final de la Supercopa con el Madrid provoca aquella jugada, la expulsión, que te complica el partido. En fin, remata tú con el tema de portería. ¿Cómo lo ves, Jacinto?
Sí, eso es. Da toda la sensación de ser un portero que bajo palos es muy bueno. En el juego aéreo sí que tiene jerarquía y que impone, pero que al venir al Barça y con el sistema de juego del Barça, cuando le haces salir fuera de la portería no está acostumbrado, sí. Lo quiere hacer, porque le deben haber dicho que tiene que hacerlo, pero es que da una ahí yo creo que sí se le nota la falta de partido. Sale a lo loco, no mide los tiempos, no mide el espacio. Entonces, en ese sentido, sí que pues ofrece esa inseguridad que, como dice Miguel, no es nada bueno. Lo que va es que Iñaki está haciendo una temporada, pero no sé, a mí no me acaba de transmitir esa seguridad. O sea, es un portero que lo está haciendo bien, pero aún haciéndolo bien, nunca estoy 100% seguro. Da mucha sensación de que le rematan 5 veces y no tienes la sensación de que te lo vaya a salvar. O sea, no lo sé. Entonces es un problema. Es un problema porque no hay esa seguridad en la portería y no te ofrece ninguno. A ver, evidentemente el Iñaki no ha llegado al nivel de esperpento de ayer de Chesney, eso no, en absoluto. Lo ha hecho bastante bien. Es un problema, porque es que no hay más, es lo que hay, ahí están ellos dos y van, supongo que Chesney lo dejarán para la Copa del Rey, volverá, supongo, Iñaki en Champions, no en el último partido, porque igual no se juega nada con el Atalanta, o se juega un poco y ahí puede jugar Chesney para darle confianza, y luego cuando llegue la fase decisiva de Champions, volverá Iñaki en Liga Iñaki hasta que haya algún partido intrascendente en medio, que igualmente a Chesney. Es un problema porque porque está saliendo mucho peor de lo que pensábamos, y el otro porque sigue, almenys a mi, sin darme esa sensación de seguridad al 100%.
Molt bé, a veure com ho gestiona Flick a partir d'ara. Senyors, ho deixem aquí de moment. Miguel, Jacinto, gràcies als dos,
De res, hola. Adéu.
Seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
El Barça posa la directa a la Champions. A la Lliga, el camí és més llarg, però s'ha de recórrer pas a pas. I ho vivim amb l'equip líder de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego. Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça-València.
Manolo Olivero, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini, Fernando Morientes.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Tres i 47, anem amb la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Es mou alguna cosa a nivell de Mercato, que estem pendents de les sortides i de si es pot fer alguna incorporació?
Mira, les incorporacions estan clares. Un jugador de banda, potser un lateral i segurament un migcampista organitzador. Aquest home és Urko González de Zárate. Ja us vaig explicar la setmana passada que era l'home escollit de la cantera de la Reial Societat. L'Espanyol i la Reial estan parlant. Urko González de Zárate sembla que està esperant a l'Espanyol, perquè tot i que hi ha molts equips de segona que el volen, ell vol jugar a primera i l'Espanyol seria el seu objectiu. Però abans que arribi Urko o qualsevol altre, hauria de sortir Salvi o Cardona, o els dos. Salvi, diuen, que pot anar al Saragossa rescindit, i Cardona de moment avui ha entrenat amb el club. Així que esperem que passi alguna cosa abans de final de mes, perquè si no tindríem un problema. El que juga sempre és Tejero, que doncs no havia jugat mai de davanter i ara el posa quasi de mitja punta. Manolo González, que està agafant confiança amb l'exjugador de la cantera del Real Madrid, que parla del pas endavant que ha de donar l'equip de cara a jugar dissabte a Sevilla.
Quizá pues creérnoslo un poco más, ¿no? Igual que aquí en casa nos estamos haciendo fuertes y salimos a por todas en el equipo sabiendo cómo somos en equipo, pues creo que ese pasito le tenemos que dar fuera de casa. Sabemos que vamos a campos complicados, pero también nos tenemos que hacer respetar y valorarnos como equipo y ya te digo, salir desde el principio con ese hambre, con esas ganas y así pues creo que estaremos más cerca.
Perquè, clar, només amb un punt a fora de casa en tota la primera volta no vas enlloc. I l'Espanyol hauria d'intentar fer el que ha fet el Leganés, que és guanyar camps importants, o l'altre dia a l'Alavés, que van ser al camp del Betis. Pot ser, evidentment, com ho diu ell, un punt d'inflexió, els Pizjuán, el dissabte.
Siempre es buena ocasión para ganar y bueno, creo que este puede ser un punto de inflexión bueno, acompañando la victoria del otro día en casa y que sea la primera victoria fuera de ella. Yo creo que sería un buen punto de inflexión, reafirmaría un poco las buenas sensaciones que estamos teniendo y pues bueno, ojalá consigamos los 3 puntos.
Més feina demà, dissabte al matí per a la Manolo González, a la tarda viatja cap al Pizjuán per jugar a la tarda del cap de setmana contra el Sevilla del Pimienta.
Gràcies, Quique, que vagi bé.
Bona tarda.
I avui tenim Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La primera semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina, Leganés, bon partit, Barça-Atlètic de Madrid.
A les 7 de la tarda, que ho podeu veure per cert per Esport 3 o la 2, a Leganés, a Butarque, és el segon any consecutiu que es juga allà. Per cert, li preguntaven allà a Pere Romeu per la Supercopa d'Espanya, aquest campionat, si pot jugar-se a Aràbia, com vol l'Uzan, diu ell, diu Pere Romeu, que no li ha dit res ningú del club i fins que no li donin més informació sobre aquest tema, doncs que no vol opinar. Del tema esportiu, Caro ja està disponible, deia Pere Romeu que li havien donat descans per prudència. Veurem si pot jugar avui ja de titular, si Pere Romeu vol que Graham Hansen jugui de titular o directament a una hipotètica final diumenge. Davant avui a l'Atlético de Madrid, deia Pere Romeu que és perillós perquè en Lliga està malament, així que es poden centrar en una Supercopa que el Barça vol.
És un torneig molt petit, al final, molt petit a nivell de número de partits, volia dir. És clarament una semifinal, però és que si no guanyes aquesta semifinal estàs fora ja del primer títol de la temporada. Llavors tindrem treure l'11 que creiem que és el més competitiu per enfrontar-nos al rival que ens enfrontem, que és l'Atlético, sabent els punts, les virtuts que té l'Atlético i els punts més febles, més dèbils que té l'Atlético, i treurem aquest 11 que creiem que és el que ens aproxima més a la final.
La final seria diumenge, l'altra semifinal és demà a les 7 de la tarda, el Real Madrid contra Real Societat. El guanyador s'emporta 27.500 euros, són 2.500 euros més que l'any passat, i com és habitual cada temporada ja, al Barça li costa més l'estada ja a Madrid del premi que rep si guanya la Supercopa.
Increïble. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fins aquí el futbol, de seguida protagonista.
Milán, Girona, Real Madrid, Salzburgo. Dos partidos y un solo lugar para sentirlo como si estuvieras en el campo. Tiempo de juego. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, la Champions en COPE.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Remátelo todo!
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero, haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tenim a l'Edgar Canet, pilot de KTM, 19 anys, el millor debutant de la història del Dakar, vuitè a la general, campió en la seva categoria. Edgar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Imagino que processant una mica tot el que ha passat, no, Edgar, o què?
Sí, sí, encara estic a la nube, però bueno, ja comencem a processar-ho tot i amb ganes ja de poder descansar i celebrar-ho amb els meus.
Vaya rebuda et van fer a la Garriga, eh, Edgar?
Sí, sí, la veritat és que no m'ho esperava, em va sorprendre molt i em va fer molta il·lusió veure a tot de cares conegudes. Sí.
Escolta, francament, Edgar, tu esperaves fer-ho també en el teu primer Dakar o què?
Bueno, jo sabia que podíem fer-ho bé, però la veritat és que m'he sorprès a mi mateix.
Què t'ha sorprès de la cursa? L'esperaves més dura, menys dura? Què t'ha sorprès aquests dies allà?
Pues m'ha sorprès que és més dura del que em pensava. Sabia que anava a ser molt dura, però els quatre primers dies em van sorprendre molt. La veritat és que tothom vam arribar al quart dia que estàvem ja com si els que havien corregut altres anys deien que estaven igual de cansats al quart dia que quan acabaven els anys abans. Però bueno, ja vaig poder agafar el ritme de la carrera, adaptar-me i vam poder pues, acabar-la.
I on diries que ha estat la clau perquè t'hagi sortit un Dakar tan bo, Edgar?
Bueno, pues la clau és la constància d'entrenar i les ganes que tinc perquè surti les coses bé.
Imagino que allà has pogut conviure amb autèntiques llegendes de la cursa i no sé què t'han dit ells, què et deien durant la competició, Edgar?
Sí, sí, doncs he pogut conèixer tant en Carlos Sainz com el Sebastián Loeb, que em feia molta il·lusió pues, poder-los conèixer. I bueno, el consell que m'ha donat tothom és que m'ho agafi amb calma, que no agafi més riscos dels que toquen i que aquest any era acabar.
Mm-hmm. Molt bé. Has fet especial amistat amb algun d'ells o què?
Bueno, amb qui tinc especial amistat és amb Dani Roma i amb Nando Jovany jo crec que és amb els que he passat més estona aquest Dakar.
Molt bé. Pots anar a celebrar algun dels restaurants del Nando, no? Per exemple, fer una bona
això
celebració
segur.
Allà, no?
Això segur.
Escolta, Edgar, ara ja, clar, quan tornis al Dakar l'any que ve, aquest any hem estat pendents de tu des del principi, perquè ja les primeres etapes ja vas funcionar molt bé, però clar, ara quan tornis l'any que ve estarem ja des d'abans que comenci la cursa pendents del que faci l'Edgar Canet.
Sí, sí, doncs moltes gràcies a tots els que m'han seguit i l'any que ve segur que serà igual d'emocionant i faré que tothom segueixi.
El teu objectiu i somni, imagino, és guanyar-lo algun dia, Edgar?
Exacte, el meu objectiu és guanyar-lo algun dia.
Molt bé. I per acabar, la gent ja ho sap perquè s'ha explicat aquesta història els últims dies, però tu vas tenir un accident molt greu fa 4 anys, quan tenies 15. Una mica més i no ho expliques, o vas estar molt a prop d'haver-te quedat amb una cadira de rodes. Imagino que tot això encara fa més heroica la cursa que has fet i com has superat aquella situació, no?
Sí, sí, bueno, va ser una situació molt difícil, però jo crec que vaig aprendre. És una de les coses que més s'aprèn, no? Quan passes una situació difícil i ara sóc conscient de tot el que estic aconseguint, doncs molt, 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 molt content i molt agraït.
Molt bé, Edgar. Doncs escolta, repeteixo, felicitats, a gaudir i a descansar. Una abraçada forta i gràcies, eh?
Moltes gràcies, una abraçada.
En bàsquet, el Joventut està en peu i mig fora de l'Eurocup. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajores. I la peña cayó en casa ante el Trento Italiano 86-100 y queda virtualmente eliminada de l'Eurocup. Cuando todavía quedan dos jornadas por jugarse con esta derrota, el Joventut está obligado a ganar en la pista del Budugnos y en Badalona, al Bachestir Turco, que es el líder de grupo, y esperar además otros resultados. El técnico de la peña, Dani Miret, da la clave de la derrota.
¿A qué tipus de partit? Són un problema per nosaltres. Quan hi ha un equip que juga molt físic, ens estressa, ens fa perdre energia, ens fa perdre la nostra identitat, i quan no som capaços de defensar a un equip que és més físic però no té més talent que nosaltres, aleshores ja ens dominen en molts aspectes i sembla que en alguns jugadors ens afecti la part mental, no? Tot va una mica lligat.
I del bàsquet a l'handbol, que Espanya obre la segona fase del Mundial contra Noruega. Estem a Oslo. Luis Malvar, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza la fase principal para España con un partido que tendrá que solventar frente a un equipo anfitrión que viene herido de muerte tras perder sus partidos y que necesita ganar como sea para seguir teniendo aspiraciones en este Mundial. En el United Arena de Oslo, 8:30, España-Noruega bajo la dirección de dos colegiados bosnios. Una de las cosas que debemos de tener claras es que en estos momentos Noruega ya no es solo Sagosen, puesto que han aprendido a hacer rotaciones, a cambiar. Probablemente hace unos años Sagosen tenía un liderazgo grande, pero ahora existen otros jugadores que tienen un buen nivel y que pueden estar bien. El conjunto de todos ellos hace que Noruega sea una selección que, a pesar de los resultados que ha tenido en el inicio del Mundial, es una selección temible que partía como favorita y de momento conserva sus opciones. La clave para derrotar esta tarde noche a Noruega, como siempre, pues lógicamente defender bien, no perder tantos balones como sucede ante Suecia, mantener ese espíritu de lucha y de convencimiento que el equipo siempre tiene, estar un poco más centrados en ataque y mantener el nivel defensivo para que el equipo siga creciendo.
Pues a por ello, gracias Luis, acabem.
Gil, superstar.
Bueno, Valori, yo vengo a explicarte aquí quién es el club que más explora de España, pero dime una cosa. Què se siente?
Home, la sensació de la Gareca està molt bé. Què guanyar així a l'èpica, tu ja ho saps.
Guanyar,
saps què t'haig d'explicar?
El temps afegit,
bé.
Després d'un teòric... Deixem-lo un teòric penal en contra, i remontes i et col·loques 4-5. Bueno. Que sàpigues que la Gila està molt preocupada, però molt i molt preocupada. No, que no li agrada. Que això que us disfresseu de Real Madrid i a la Champions no li agrada. Con la orejona no se hacen bromas, Valori. Ara sí, el club que més plora d'Espanya. Osasuna, acomiadant a Nacho Vidal, Lluís Zabalza, president, i Braulio Vázquez, director esportiu.
Per tot ello,
humildemente le quiero decir gracias. Gracias, Nacho, por todos estos años. Nada más.
Aplaudiments. Marxa Nacho Vidal, que no plora en absolut, per res. I va Braulio, el director esportiu.
Pues tampoco estoy yo mucho para hablar, pero bueno, somos el club más llora de España,
Todo tuyo, Batllori.
Doncs acabem, arribem a les 4, avui més tiempo de juego, més Champions. Que vagi molt bé.